Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Aquest cap de setmana hem hagut de començar a parlar per sorpresa i molt del que estava passant a Rússia. El grup Wagner, tots l'hem anat coneixent perquè n'hem parlat i n'hem parlat molt de com s'havien convertit en el front, en el braç armat rus, en aquestes incursions en territori d'Ucraïna, de com havia estat aquest grup de mercenaris el que havia estat recuperant terreny en favor de Vladimir Putin. S'havien fet notícies i n'havíem parlat nosaltres també a bastament dels vincles entre el qui era el líder d'aquest grup i Vladimir Putin històricament, i de cop i volta semblava que les coses canviaven com un mitjó quan aquest dissabte el líder del grup Wagner sortia públicament en contra de Putin. No era la primera vegada que ho feia, però que no només criticava Vladimir Putin, sinó que agafava les seves forces i en lloc d'avançar en direcció a Ucraïna, giraven cua, començaven a avançar, ho feien a una velocitat brutal. En no res van aconseguir estar, es deia, aquests escassos 200 quilòmetres de Moscou, i finalment sembla que la situació s'ha aconseguit apaivagar amb la mediació de Bielorússia. És que sembla mentida dir aquesta frase. La mediació de Bielorússia és la que ha aconseguit, en principi, aturar aquesta mena com de contraofensiva. Que el líder de Wagner estigui desaparegut en combat, mai més ben dit, no se sap on és. Tampoc parla Putin. L'Abel Riu ens ha acompanyat en més d'una ocasió aquí al programa. L'Abel Riu és politòleg, és experta en Rússia i en l'espai postsoviètic. Abel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, aquest cap de setmana han passat moltes coses. Hi ha analistes que diuen que, tot i que sembli que hagi tornat una certa normalitat, a Rússia diuen alguna cosa ha canviat i ha canviat de veritat. Tu ets dels qui creu que realment amb aquestes 48 hores alguna cosa de fons ha canviat a Rússia o no?
Jo crec que més que canviar ha posat de relleu i ha deixat en evidència una sèrie de problemes sistèmics estructurals i molt seriosos pel que fa a l'estabilitat del règim, del poder a Rússia, especialment des de l'inici de l'agressió militar russa contra Ucraïna. Era impensable imaginar fa 2-3 anys una situació com la que s'ha viscut a les darreres 72 hores a l'interior de la Federació Russa, és a dir, una facció privada en aquest cas, però que evidentment és indirectament depèn de l'Estat, o és un instrument al servei del poder i especialment dels interessos geopolítics de l'Estat a l'exterior, que s'hagi amotinat, que s'hagi rebel·lat en contra del cor, no? del centre, en aquest cas polític representat pel Kremlin, amb una sèrie d'objectius, val, que podem entrar-hi, i que són segurament no tenia, o sigui, no hi havia aquí l'ambició de substituir ni molt menys a Putin a la presidència, però o sigui, sobretot parlem d'un escenari de rivalitats creixents i hostilitats creixents entre Prigozhin, entre el líder un dels dos líders de Wagner i l'estructura, la cúpula militar, sobretot la cúpula del Ministeri de Defensa de Rússia. Però això ha acabat derivant en una, potser també de forma no volguda en algun sentit per part de Prigozhin, en aquest cas, aquest moviment, aquest pols intern que ha fet, que ha plantejat a fi de defensar els seus objectius, que era una miqueta mantenir el seu control sobre Wagner, intentar impulsar pues, alguns canvis o que es tallessin alguns caps pel que fa a l'estructura militar del Ministeri de Defensa, el que ha acabat posant de relleu és la debilitat interna que hi ha ara mateix a Rússia des del punt de vista això.
El que més canvia, Abel, és que ara Putin se'l pot veure ja fins i tot internament a Rússia com un líder amb algú, no diria que feble, però sí amb alguna debilitat?
en Putin, en tant que la representació més visible i fefaent de tota l'estructura de poder, en tant que la cúspide, no? En tant que la part superior d'aquesta vertical del poder, que ha estat desafiada per primera vegada obertament a nivell intern des dels darrers 23 anys que fa que ostenta el poder, directe o indirectament, com a president o com a primer ministre. Això no havia passat abans, no hi ha precedents en aquestes darreres dues dècades, que això, insisteixo, que una part d'una estructura del poder paramilitar, en aquest cas de Rússia, desafies obertament l'autoritat del president i de l'Estat i no n'hagi patit, de moment, pel que sembla, cap tipus de conseqüència des del punt de vista penal o inclús des del punt de vista del manteniment almenys d'una part de la seva capacitat paramilitar, sobretot pel que fa al poder hipotèticament mantenir el control sobre una part de Wagner, no? Perquè Wagner, pel que sembla, seguirà, no serà dissolta ni molt menys, i aquí doncs també és veritat que no ens en podem refiar massa de les declaracions en aquest cas de Dmitri Peskov, el portaveu del Kremlin, que és qui va anunciar el dissabte al vespre, no? Els termes d'aquests suposats acords, i que això incloia, això deixava la porta mig oberta a la possibilitat de que Prigozhin mantingués el control militar i en conseqüència polític sobre una part de Wagner, però en tot cas, pel que sembla, no hi haurà cap tipus de conseqüència penal sobre ell. Les causes que la fiscalia havia obert contra ell per alta traïció han estat retirades.
Passa que, clar, no se sap on és aquest senyor.
No se sap on és, en principi...
I que no acostuma a ser molt bona senyal quan hi ha el govern rus implicat, de fons.
Hauria estat camí, no?, d'aquest suposat exili cap a Bielorússia, però és una de les moltes, moltes incògnites i de les coses que no sabem dels esdeveniments dels darrers tres dies. Hi haurà fets, informacions que segurament no sabrem mai, altres que tardarem anys en conèixer. El que és evident és que la imatge que ha donat, insisteixo, el sistema de poder a Rússia és de feblesa, és de debilitat, és de no poder tallar d'arrel un intent de rebel·lió armada en el si del país, que ha aconseguit avançar molts quilòmetres, que ha aconseguit fer-se amb el control d'estructures fonamentals de comandament militar, com és el cas de la seu del districte militar sud de la Federació Russa, que és un dels més importants, i ha aconseguit, en això, insisteixo, en 24 hores, plantar-se a 200 quilòmetres.
Et va sorprendre, tu, aquesta capacitat? És que 200 quilòmetres són molts pocs quilòmetres, tenint en compte d'un grup que quan fa la seva rebel·lió, per entendre'ns, està a tocar de territori ucraïnès. És a dir, són molts quilòmetres avançats en molt poques hores.
Sí, de fet, ells surten de les zones on tenen a les seves bases a la província de Lugansk, que avancen fins a Rostov, pren el control de la seu del comandament del districte militar sud i altres infraestructures militars a la zona de Rostov, avancen a molta velocitat. El que evidentment no sabem, no podem, no tenim manera de saber què hauria passat si haguessin arribat a Moscou. Aquest és un escenari que segurament no volia ningú, ni tan sols el mateix Prigozhin. Aquí segurament estava plantejant aquest pols en clau de joc de la gallina, de dir, bueno, jo estic suficientment boig com per plantar-me fins a Moscou, amb tal d'intentar, doncs, aconseguir allò que vull. Què és el que esteu disposats a fer vosaltres? I aquí, segurament, doncs, bueno, evidentment, qui més tenia a perdre? Tots tenien a perdre, però qui més tenia a perdre d'una desestabilització creixent, inclús d'un escenari de conflicte militar obert, intern, que pogués obrir la porta d'una confrontació civil, que li podríem dir guerra civil, evidentment, doncs, la jerarquia del poder polític i militar a Rússia era la que menys interessada estava en aquest escenari, també tenint en compte les derivades negatives que hagués tingut això pel que fa a la guerra ucraïna, no? I pel que fa a la confrontació de Rússia contra Occident, que encara l'hagués afeblit més. Llavors, així, pel que sembla, doncs, finalment, es fa un pas endarrere i es cedeix parcialment davant d'aquest desafiament, tot i que dissabte al matí Putin s'havia referit a Prigozhin com a traïdor, bueno, li havia dit absolutament de tot, però unes hores després acaba cedint, acaba fent un pas enrere, per exemple, no sabem en quins termes, però sí que això, no, pel que sembla, doncs no haver-hi o la voluntat o la capacitat o cap de les dues, cap dels dos factors per per esclafar i per posar fi per la via militar a aquesta rebel·lió interna, i això és greu.
Mira, Abel, el Roger Pidecabanyes et vol fer una pregunta. Roger.
Sí, en primer lloc, Abel, felicitats per l'anàlisi que fas durant tots aquests mesos i aquest any que dura aquesta guerra, perquè jo crec que ens falten analistes bons en conflictes i crec que has fet aquest paper i que l'estàs fent molt bé. I en segon lloc, preguntar-te, jo a mi em fa la sensació que el cop d'estat intern era una de les cartes que jugava Occident des de l'inici de la guerra. I el fet de que aquest cop d'estat hagi acabat d'una manera semifallida no ha fet que Occident hagi gastat, o que una oportunitat s'hagi gastat, aquest cartutxo s'hagi esgotat, no? I que Putin hagi salvat aquest match point, doncs si després al cap i a la fi, tot i que surt afablit, com diuen tots els analistes, d'alguna manera doncs el fa salvar el pitjor escenari que hi podia haver, que era aquest per ell.
Bé, aquí de fet s'ha publicat a les darreres hores que la intel·ligència nord-americana tenia informació sobre alguns suposats plans de Prigojin, sense entrar en el detall, però que hi havia una certa intencionalitat per part de Prigojin de portar a terme, o d'estar disposat a arribar fins al punt de portar a terme algun tipus de motí intern per la via militar, amb tal de defensar els seus interessos i anar fins a les últimes conseqüències amb la seva confrontació cada cop més oberta i evident amb el Ministeri de Defensa. I evidentment, doncs, la intel·ligència nord-americana no va informar a Putin d'això. Ja interessa, no?, dels països de l'OTAN i sobretot dels Estats Units, que hi hagi, pues, cada cop una inestabilitat creixent a Rússia que pugui afavorir els interessos militars d'Ucraïna i, en conseqüència, els països de l'OTAN pel que fa al litigi obert a la guerra a Ucraïna. Ara bé, tampoc interessa a Occident un escenari de desestabilitat o inestabilització total i absoluta a Rússia que pugui obrir això, les portes, doncs, a un conflicte civil, a una guerra civil, per part de diferents bàndols beligerants enfrontats, perquè tenint en compte, sobretot, un factor fonamental és el fet de que no volíem que Rússia és una de les dues principals potències nuclears del planeta, que té un arsenal nuclear molt important i que pels Estats Units, ja des de fa dècades, especialment també quan va haver-hi la crisi interna a la Unió Soviètica que va portar la seva dissolució l'any 91 i els anys posteriors, una de les principals preocupacions dels Estats Units era veure què passava amb aquest arsenal nuclear, en mans de qui quedava, perquè això, evidentment, doncs el fet que hi hagi un comandament polític i militar centralitzat que almenys projecti una certa estabilitat, no? I bueno, que no pugui caure a les mans no apropiades, perquè ens entenguem des del punt de vista de grups rebels o en grups d'organitzacions terroristes, és un factor fonamental. Per això a Occident, especialment als Estats Units, ja li interessa un cert grau d'inestabilitat interna, però sense arribar segurament a escenaris de guerra civil. Llavors, pel que fa a la qüestió de fins a quin punt Putin ha evitat ja per sempre que es pugui tornar a repetir un escenari com aquest, jo crec que justament al contrari, vull dir, el que s'ha projectat és que la carretera està lliure per qui la vulgui transitar, i que l'esforç, la immensa majoria de les capacitats militars, tant a nivell de tropa com d'equipament de la Federació Russa, es troben estacionades ara mateix al sud i a l'est d'Ucraïna per defensar els territoris conquerits i annexionats, i això a nivell intern, doncs, pues, denota, pues, això, debilitat i manca de capacitat per donar resposta a possibles litigis que es puguin obrir internament. Després hi ha la qüestió també de l'autoritat, no? Que ha quedat, doncs, de Putin, que ha quedat tocada, també des del punt de vista de la capacitat de fer front a aquesta situació, i de que des del punt de vista civil o social no hi hagi hagut, bueno, més enllà evidentment d'un cert nerviosisme, una intranquil·litat per part de la població, no s'han produït grans mostres de suport massiu o mobilitzacions en defensa de Putin o en suport a Putin. No, ans al contrari, les úniques mostres de suport públic o social que s'han produït han estat justament...
Justament a la inversa, Bel, sí, no? Sí, I la...
De Rostov del Don, quan Prigojin abandonava la ciutat dissabte al vespre, es va produir un bany de masses.
Sí, sí.
I la gent portant flors a les unitats de Wagner, desplegant banderes de Wagner, bueno, pitorejant-lo, fent-se selfies... És una persona que ha guanyat una certa popularitat gràcies a alguns dels seus èxits militars durant el darrer any, també que ha tingut un discurs molt dur i molt contundent de crítica interna, de crítica a la corrupció, de crítica a lo malament que s'han fet les coses per part del Ministeri de Defensa pel que fa al desenvolupament de la guerra, llavors ha guanyat una certa popularitat i de moment segueix viu. Llavors haurem de veure si ell o algun altre doncs, aventurer doncs, en algun moment durant els propers mesos o any o dos anys o tres doncs, tornen a veure una oportunitat doncs, per plantejar doncs, nous, algun altre pols intern i fins a quin punt estarien disposats a arribar.
Sí, no ho veurem, perquè a més de Rostov del Don a Moscou són pràcticament 1.000 quilòmetres, vull dir que em va que recórrer pràcticament 800 en menys d'un dia i mig. Dani.
Bon dia, Abel. Jo vaig a fer una pregunta més peliculera i suposo ja saps per on vaig. A mi, quan va aparèixer el grup Wagner en aquest conflicte internacional i a més de forma pública, em va sorprendre moltíssim, no? I l'intent de cop d'estat que hi ha hagut aquest cap de setmana, l'intent de treure-li el poder per part d'aquest grup de mercenaris, deixant enrere, que llavors amb la marxa enrere ja la meva teoria se'n va anar a Norris, però sí que em vaig fer una pregunta generalitzada, que és que fins a quin punt governs com el d'Estats Units, governs com el de Rússia i altres governs, quan no poden entrar directament en conflicte armat amb un altre país, que és ara mateix el cas d'Estats Units i Rússia, utilitzen aquest tipus de grups armats privats per fer la feina per sota la taula, perquè ens entenguem.
Sí, és una mica el negoci de la privatització de la defensa, no? I aquí doncs els precursors contemporanis són els Estats Units amb la creació de Blackwater, que juga un paper fonamental a les diferents guerres que els Estats Units van lluitar a Orient Mitjà les darreres dues dècades llargues, o que al final és una història que ve de lluny, no? La tradició dels mercenaris o la tradició històrica de privatitzar o d'externalitzar d'alguna manera per part de poders polítics constituïts doncs, les qüestions relacionades amb la defensa i els perills que això comporta, no? A nivell de riscos, a nivell de perdre potencialment el control sobre bueno, les decisions que es prenen per part d'aquestes organitzacions si acaben agafant vida pròpia. Al final, Wagner no deixa de ser un fill bord de l'estat rus que ha agafat vida pròpia, que ha agafat autonomia i que doncs, ha desenvolupat una subjectivitat a través de les ambicions polítiques tant de Prigozhin com de Utkin, el seu número 2, i doncs, queda clar que han arribat per quedar-se, no? O sigui, i segueixen jugant un paper fonamental a Wagner doncs, pel que fa a la defensa dels interessos geopolítics de Rússia al continent africà. Des del 2014 ha jugat un paper clau també en aquesta estratègia de Rússia de desestabilització i de foment d'una rebel·lió armada a l'est d'Ucraïna per ser-hi sense ser-hi oficialment, i està clar que el poder rus no pot prescindir de Wagner. El tema és com ho gestionen a partir d'ara i fins a quin punt doncs, bueno, seran capaços de trobar nous equilibris per tenir en compte que, pel que sembla, no es poden desfer de Prigozhin, també pels suports que té ell pel que fa a algunes de les estructures de seguretat del mateix estat rus. Doncs, bueno, com queda a partir d'ara aquest repartiment de les cartes i les noves tensions que pugui generar aquesta a partir d'ara?
Per acabar.
Sí, a mi el que més m'ha sorprès és on li han buscat l'exili en el Prigozhin aquest, no? Un exili a Bielorússia no seria com si els de l'operació Valkyria d'atemptar contra Hitler els haguessin buscat com exili la França de Vichy? Vull dir, una mica el mateix?
Aquí també s'ha de tenir en compte quina és la relació de dependència ara mateix de Lukashenko envers Putin, i que el més probable és que al final fos Putin el que no volgué mostrar-se en tant que ell o alguna persona de la seva dependència política militar estava negociant directament, tot i que també s'han produït negociacions més enllà de les de les que ha portat a terme Lukashenko, doncs recorre una mica, no, aquesta persona que políticament depèn molt d'ell per dir, bueno, fes aquesta tasca, desenvolupa aquesta tasca i a partir d'aquí doncs, bueno, aquestes són les línies vermelles. o fes-li arribar aquesta sèrie de missatges a Prigogine des del punt de vista de fins on estem disposats a arribar o a cedir en aquest cas, no? I clar, s'ha de veure una mica com s'acaba implementant aquest exili a Bielorússia, si és que s'acaba implementant. Sí. Perquè seguim basant-nos des de fa 36 hores en unes declaracions que va fer Peskov, que és el portaveu del Kremlin, però que durant el darrer any i mig especialment s'ha especialitzat en projectar falsedats.
Bueno, segurament no és tant el que hagi dit el Peskov i el seu passat mentint, sinó que també s'hagi esvaït el líder de la Wagner. Vull dir que segurament, no, si ell també tingués intenció de fer públic algun missatge, Abel ho hauria pogut fer, i de moment no hi és.
Aquí és possible que tant uns com altres, especialment Putin en aquest cas, estiguin mirant de guanyar temps. Hmm. Estiguin mirant de guanyar temps i, bueno, si s'acaba portant a terme aquesta solució transitòria de exiliar gairebé internament a Prigogine a Bielorússia, doncs aquí també haurem de veure quins plans hi ha per ell i quin paper pot seguir jugant, no només hipotèticament a partir d'ara en el devenir intern de la situació política, que ja és molt complexa i complicada per Lukashenko internament a Bielorússia, sinó també des del punt de vista del control parcial que pugui seguir mantenint sobre una part de l'estructura de Wagner, no? I fins a quin punt això pot acabar tenint un impacte també en les dinàmiques internes polítiques a Bielorússia, no? Llavors aquí, bueno, hi ha una sèrie de fronts i d'escenaris que eren il·limitats possibles, i també, insisteixo, hi ha molta informació que desconeixem, perquè inclús allò que s'ha anunciat, no sabem, no tenim cap tipus de certesa ni possibilitat de saber si realment s'acabarà implementant o no. Llavors aquí haurem d'anar veient els propers dies i setmanes, doncs, bueno, com evolucionen els diferents escenaris i veient sobretot, doncs, quin nou rol acaba adoptant Prigogine, i especialment, bueno, no només a Bielorússia, sinó també pel que fa a les dinàmiques internes de la pròpia Federació Russa.
L'Abel Riu, que és politòleg, que és experta en Rússia i en l'espai postsoviètic, és sempre un plaer que ens acompanyi i escoltar-lo quan passen coses allà. Abel, una abraçada i gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia.